Bon dia a tothom, són les 8. Com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 25 de març del 2023. Va, que ha sortit el sol ja fa una estona, que d'aquest fa més d'una hora, de fet, i s'allargarà del dia fins a quarts de vuit, a l'hora de la posta al canal, a l'altra punta del país. És un cap de setmana de canvi de temps, no meteorològic, que ja ens agradaria, sinó horari, perquè tot això que us he dit de les hores en què surt el sol canviarà a partir d'aquesta matinada, que entrem en horari d'estiu, els que ens llevem d'hora perdrem una hora de son, els altres feu el que vulgueu, a les dues seran les tres i a canvi guanyarem tots plegats la llum de tarda allargassada fins a quarts de nou del vespre, que sempre és una alegria. Canvi d'hora, però com dèiem, no hi ha canvi de temps meteorològic. Seguim atrapats en un mes de març sense pràcticament pluges, molt sec, qüestió que agreuja, com sabeu, una mica més la situació del país. La sequera continua sent molt severa cada cop més. El pantà de Sau s'està acostant al seu mínim històric i ja només està al 7,3% de capacitat, i la sensació d'aproximar-nos lentament a la situació de la gran sequera del 2008 es va fent present. Recordeu que aquella, la sequera del 2008, ens va deixar una imatge molt curiosa, que era la del llavors conseller Francesc Baltasar anant a demanar pluja a la Moreneta. Doncs compta amb el déjà vu, perquè demà diumenge s'ha organitzat una missa oficiada ni més ni menys que pel bisbe de Solsona, al Berguedà, que tindrà, a més, processó per demanar que plogui. Per tant, tornem a fa 15 anys. El viatge cap enrere per demanar a les autoritats, anava a dir eclesiàstiques, però no, les autoritats divines que intercedeixin perquè plogui a Catalunya, perquè si no la situació amenaça de ser cada cop més contundent. I en aquest context compta que entrem en un cap de setmana de risc d'incendis importants a Catalunya, fins a 20 comarques en alerta i un bon avís a prop d'aquí. L'incendi que continua cremant descontrolat des de dijous al País Valencià, entre la província de Castelló i la de Terol. Estem parlant ja de 4.000 hectàrees calcinades en ple mes de març. I amb mala previsió, més a més, perquè avui ha de bufar-hi vent. De seguida ens n'hi anirem i li preguntarem al Martí Oliveres com es presenta el cap de setmana des d'aquest punt de vista. Però abans, la sorpresa del dia. O l'alegria del dia. Anant avui al quiosc. Aquest matí agafem el diari, portada de La Vanguardia, i una fotografia fantàstica de Quim Monzó i de Sergi Pàmies. És una foto que signa el Pedro Madueño, qui si no, en el que diuen a l'interior que és la primera foto conjunta que fa Madueño a Pàmies i Monzó. I és, suposem, en un lloc de Barcelona, al costat d'una d'aquestes atraccions, a una fira, una d'aquestes atraccions de firaire, vés a saber si són uns cavallitos o uns autos de xoc, però en tot cas veiem a Monzó i Pàmies d'esquena una a l'altra, amb la paret del fons una pintura d'aquelles una mica, ara com dir-ho, precària, una mica no del tot resolutiva, d'un castell de Disney, clarament sense drets d'imatge de la companyia, i les cares relativament aconseguides, per no dir-ho d'una altra manera, de Mickey Mouse i Minnie Mouse. Aquesta fotografia tota portada de La Vanguardia, que crida molt l'atenció, és per anunciar que d'aquí a 10 dies mal comptat surt un llibre de converses Pàmies-Monzó. Llibre de converses. Dic que és l'alegria del dia perquè fa temps que no tenim llibre del Pàmies i del Monzó, ja se sap que fa anys que va decidir no tornar-ho publicat, almenys de moment. I és un llibre d'entrevista, de conversa entre ells dos, que ha escrit Julià Guillamont, que surt el dia 5 d'abril a les llibreries, editat per Libros de Vanguardia, i el 15 als quioscos. Es dirà Si la memòria no ens falla. I diu el diari que són unes quantes hores de conversa sobre vida, periodisme, literatura, restaurants, Johan Cruyff, la tele, el que sigui. En pàgines interiors del diari hi ha les fotos de Madueño, perquè no és només la de la portada, a Pàmies i a Monzó, i són, de veritat, que són meravelloses. Aneu a buscar-ho, està al Cultures de La Vanguardia. Pàmies i Monzó passejant, agafats de la mà, amb bastant amor, he de dir, per un carrer del barri de Sant Antoni, i en un altre, que aquesta és fantàstica, compartint un xurro. Estan menjant un xurro asseguts en un banc, suposem, però compartint-lo, menjant-lo per cada extrem, com si fossin La Dama i el Vagabundo. cadascú un extrem, un llarg petó que no s'acaba de produir mai del tot. El millor del cas és que explica el Julià Guillamón, que és el, diguem-ne, el making of de la foto, que tant un com l'altre han de vigilar la salut i que després de la foto del Madueño no van saber què fer ni del xurro ni de la paperina de xurros que s'havien comprat per fer-la. I dic que és una alegria llegir que hi ha llibre de converses Pam i Esmonzó, perquè és un luxe per aquest país tenir dos monstres literaris d'aquest nivell, humorístics com ells dos, que siguin amics, que es prestin aquest tipus de coses, ara que són tan cars de veure els publicats. De fet, el diari publica un extracte i és una autèntica delícia. Allà expliquen, per exemple, la famosa anècdota del Quim Monzó, que ha dit alguna vegada, que anava a un restaurant a prop d'aquí, que es deia Network, i que era un restaurant tan fosc que a vegades es portava de casa un frontal per llegir el menú, per sorpresa dels comensals i dels cambrers. O el dia que, diu, van compartir taula a Cadaqués, tots dos amb Oriol Buigas i Oriol Castanys, en un local que tenien les copes molt petites, d'aquests, diu, com de moda, i Monzó va demanar molt amablement si no podrien ser una mica més petites, amb la sorpresa incòmoda per part del cambrer. I al darrer del Monzó, que és meravellosa, el dia que un missatger li va dur un paquet a casa, això que passara tant, i li va reclamar que en comptes de signar la recepció, la seva firma, li posés un tampó d'empresa. No sé si era un paquet o un document, el que fos. I reprodueix la situació Monzó, que ell deia, és que no sóc cap empresa, ja li faig una firma. I el que li portava la documentació li diu, no, un tampó. I diu el Monzó, jo tenia un tampó de Mickey Mouse, que li havia comprat al meu fill, un tampó preciós, amb la cara de Mickey Mouse, vaig sucar i pam, perfecte, gràcies. O sigui, és sensacional. Hauríem de trobar, localitzar anys després aquest missatger que va entregar-li un paquet o un document a Quim Monzó i em va sortir de casa per segellar l'entrega amb una marca de Mickey Mouse. Gran notícia, que esperem amb delit dia 5 d'abril, si no ens falla la memòria, quina sort i quines ganes. Vinga, va, que passen 6 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Al matí a les 8 i 7, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents aquest matí, Clara?
Doncs pendents de l'incendi al País Valencià. Els bombers continuen treballant per controlar el foc que ja ha cremat 4.000 hectàrees a la frontera entre Castelló i Terol i ha obligat a desallotjar 1.500 veïns. Mentrestant, Catalunya afronta un cap de setmana amb un risc d'incendi elevat en una vintena de comarques.
Mentrestant, nerviosisme a les borses europees després de que es desplomés ahir fins a un 14% les accions del Deutsche Bank, tot i que després va retrocedir fins al 8,5%. Això va arrossegar la resta de mercats europeus. Ahir que el BCE i els països de l'eurozona intentaven llançar un missatge de calma, però demanant reforçar les garanties de dipòsits per assegurar la liquiditat dels bancs.
I entrem en el primer cap de setmana en què s'aplica el nou límit de velocitat de 100 km per hora a la P7 entre Martorell i Gelida per reduir accidents i cues. La limitació variable va entrar en vigor ahir a la tarda i es reactivarà avui de 9 a 2. Els camions només podran circular per la dreta sense poder avançar.
En el dia que aquesta nit hi ha canvi d'hora i deixarem enrere l'horari d'hivern, a les 2 de la matí haurem d'avançar una hora fins a les 3, de manera que els que ens llevem d'hora dormirem una hora menys. Els experts, però, lamenten que, malgrat la crisi energètica, es mantingui aquest canvi d'hora perquè, diuen, no contribueix a l'estalvi i que té conseqüències per la salut.
I Robbie Williams triomfa al Palau Sant Jordi després de 8 anys sense trepitjar Barcelona. El cantant britànic va celebrar ahir els seus 25 anys de carrera repassant els seus millors hits davant de 15.000 espectadors. Avui torna a actuar al Sant Jordi en els seus dos únics concerts a l'estat espanyol de la seva gira.
Als esports, salten les alarmes al Barça per la infermeria de cara al clàssic del 5 d'abril i després de la lesió de Christensen amb Dinamarca dijous, en les últimes hores hem sabut la de Frenkie de Jong, que ja no ha arribat a jugar amb els Països Baixos per problemes al bíceps femoral de la cuixa dreta. A 11 dies del partit de tornada de les semifinals de la Copa contra el Real Madrid, tots dos són dubte i se sumen als d'Araujo i Dembélé i a la baixa 100% confirmada de Pedri.
I pel que fa al temps, cap de setmana amb sol enterbolit per bandes de núvols prims i ruixats de mala tarda al Pirineu i fins a l'Alt Empordà. Ben poca cosa. L'ambient tornarà a ser càlid per l'època, amb moltes màximes de 20 a 25 graus i demà el vent bufarà amb força moltes comarques.
Ara són les 8 i 9 minuts. I el que us dèiem, els mitjans aeris ja treballen de nou contra l'incendi del País Valencià que ha cremat ja 4.000 hectàrees. Els bombers, de fet, han treballat durant tota la nit i, malgrat les flames, continuen cremant sense control en aquesta zona del País Valencià. De moment han evitat que el perímetre es fes una mica més gran. L'incendi crema a uns 70 quilòmetres a l'oest de Castelló, a la frontera o la línia amb Terol. Ahir la virulència que va agafar les flames va fer que es desallotgessin prop de 1.500 persones de casa seva, i ara la principal amenaça és el flanc dret de l'incendi, que avança descontrolat en direcció al Parc Natural de la Serra d'Espadà, a uns 20 quilòmetres de l'epicentre de l'incendi. Les causes encara són una incògnita, però les primeres hipòtesis apunten a una negligència agreujada, evidentment, per la situació de sequera. Des del centre de comandament dels bombers a Barraques, enviada especial de RAC1 País Valencià, Sílvia Barbís, bon dia.
Hola, bon dia. La nit passada ha estat freda i humida i el vent escàs. Això ha afavorit les tasques d'extinció en què han estat treballant mig miler d'efectius terrestres entre bombers, agents forestals i unitats militars d'emergències. Ara s'hi han afegit una vintena de mitjans aeris. Han aconseguit, de moment, que el perímetre de l'incendi no fos més gran del que era a nit, de 40 quilòmetres i 4.000 hectàrees cremades. Les flames no han avançat i no han creuat la carretera on estava fixada l'estratègia per aturar-les, fent contrafoc i evitar que enfilen camí cap a l'espai natural protegit de la Serra d'Espadà. Així ho senyalava a nit, a la mitjanit, Gabriela Bravo, consellera d'Interior del Govern Valencià.
Está todo el mundo entregado para intentar que el punto de anclaje en la carretera para realizar fuego técnico consiga parar el avance de fuego, porque si no lo conseguimos, pues la situación va a ser bastante más complicada.
Pel que fa a les causes, hi ha, com dèieu, diverses hipòtesis. Una d'elles apunta a unes tasques de neteja forestal amb una màquina que hauria soltat guspires en un entorn de vegetació molt seca. El risc d'incendi avui a l'interior del Castelló és extrem.
Doncs la situació és molt complicada. Gràcies, Sílvia. Qualsevol novetat des d'aquest centre de comandament dels bombers a Barraques ens ho fa saber. Fins ara.
D'acord, fins ara.
De l'última hora, mentre sentim efectivament aquests helicòpters ja movents, aquestes unitats aèries per intentar apagar aquest incendi que avança, insistim, sense control en aquesta zona que es troba gairebé a la frontera, al límit entre el País Valencià, entre la província de Castelló i la de Terol. De l'última hora de l'incendi en parlarem de seguida d'aquí a poc menys d'una hora en temps de tertúlia amb el coordinador de les unitats helitransportades dels bombers forestals de la Generalitat Valenciana, Juan Bautista Gómez. El vent torna a ser un factor que pot dificultar l'extinció d'aquestes flames. Insistim, és un incendi molt prematur. Estem parlant de 25 de març, per ser-ne conscients, amb un incendi d'unes circumstàncies molt de finals de primavera, molt d'estiu, gairebé. De fet, bona part de la premsa internacional ja està parlant dels incendis a Espanya, fent-se ressò de la situació, de com de d'hora ens trobem de l'any perquè es produeix un incendi d'aquestes característiques. Però, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Les condicions ara mateix que hi ha a la zona preveuen que pugui complicar-se o millorar la situació?
Ara mateix són bones, són favorables perquè venim d'una nit freda, com comentaven, humida, amb humitats que han pujat cap al 70-80%. Ara mateix a la zona de Vilanova de Viver, aquesta població propera al focus de l'incendi, temperatura de 8 graus. Ha fet fred aquesta nit, ha baixat la temperatura, ha pujat la humitat, el vent és pràcticament nul, en calma, però atenció perquè aquest migdia es pot reforçar una mica. No serà un dia especialment crític en aquest sentit, però sí demà. Per tant, és important que avui els bombers, amb aquestes situacions més favorables, doncs puguin treballar amb l'extinció de les flames, perquè demà l'episodi de vent de ponent pot castigar amb força aquesta zona entre Terol i Castelló. Tampoc es preveu pluja, com a molt alguns ruixats al Pirineu, ni de bon tros han d'arribar en aquesta zona del País Valencià, i la humitat al migdia cauria ja per sota del 40-50%, sobretot a les zones doncs, de Castelló. Com diem, sense perspectives de pluja.
Doncs no hi ha perspectives de pluges ni allà ni aquí. És un incendi aquest de Castelló i Terol que ja és oficialment, no m'estranya, el més greu que hi ha hagut aquest any a tot l'estat i que serveix també d'avís a Catalunya. Els agents rurals han tornat a pujar l'alerta per risc d'incendi fins a 18 comarques del país. Ara estan a nivell 2 dels 3 que hi ha. Sobretot estem parlant de les de l'interior de Terres de l'Ebre, Catalunya Central, on s'espera que aquest cap de setmana el vent bufi i, a més, els termòmetres s'acostin als 25 graus. Per tant, Martí, cap de setmana complicat, especialment pel vent a Catalunya.
Sí, especialment demà. Demà, a partir del migdia, comarques de la Catalunya Central, Prepirineu de Lleida, especialment Noguera, Pallars, Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Catalunya Central, Moianès, Solsonès, Bages. Molta precaució, aquestes ventades poden ser importants, de 50-70 km per hora, puntualment acostar-se als 80 o 90 en aquesta zona central i de ponent. També les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, amb aquest perill moderat alert alt d'incendi forestal a moltes comarques. A més, sense pluja tenim aquesta sequera i només comentarem alguns ruixats demà cap al tard entre l'Alt Empordà, l'Alta Garrotxa i el Pirineu. Però bona part de Catalunya aquest cap de setmana continuarem sense pluja i amb aquest vent que avui ja es notarà a prop de la costa, especialment Costa Brava, àrees de la Catalunya Central i Girona. Avui un dia més tranquil en aquest sentit, però demà amb molta precaució insistim en aquest vent. És un vent de ponent que arribarà rescalfat tant al País Valencià com aquí a casa nostra i que portarà aquestes ventades importants. Catalunya Central, Prepirineu i també Ebre i Tarragona.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Evidentment, actualitzarem la informació a partir de les 9 del matí en temps de tertúlia, però ja avisem de la situació. Molta precaució per part de tothom, sobretot en aquestes comarques que tenen alt risc d'incendi, perquè no hi ha previsió immediata de pluges, hi ha altes temperatures per l'època i, a més, el vent. Estem parlant de 18 comarques a nivell 2 del Pla Alfa i està prohibit allà fer servir barbacoes públiques, fer foc a menys de 500 metres de distància d'un bosc i també això implica limitacions pel que fa a l'activitat en maquinària de zones boscoses. I per això també els agents rurals intensificaran la vigilància per evitar imprudències. Segons el sotsinspector del cos a la Catalunya Central, Francesc Coll, els incendis d'aquesta època de l'any són fruit bàsicament de l'activitat humana en un escenari de sequera acumulada, en parlava RAC1.
És conseqüència, bàsicament, de la falta de pluja, de la disponibilitat de la vegetació que està amb un estrès hídric important i per la major part és per imprudències i per negligències i per accidents.
Doncs bé, atenció a la xifra. Aquest hivern s'han declarat arreu de Catalunya 130 incendis forestals, xifra molt per damunt de la mitjana de l'última dècada. De fet, és la xifra més elevada, la d'aquest hivern, només per darrere de la de l'any passat, quan també en època de sequera va haver-hi 160 focs, 130 aquest hivern. Són dades dels agents rurals a les quals ha tingut accés RAC1. Els bombers reconeixen la problemàtica i alerten que no només ha crescut el nombre d'incendis, sinó també la intensitat d'aquests focs, Adrià García.
Al llarg d'aquests 3 mesos han cremat unes 400 hectàrees de boscos o vegetació forestal, bona part d'aquests en l'incendi de Canejan, a la Vall d'Aran. I és que des que la sequera es va accentuar fa aproximadament 2 anys, els focs han anat en augment. En declaracions a RAC1, el sotsinspector dels bombers, Edgar Nebot, adverteix del canvi de comportament d'aquests incendis, que s'han tornat ara més virulents.
Sobretot el que ens preocupa, més enllà de que n'hi ha més, és sobretot el comportament d'aquests incendis. Hem vist arrencades d'incendi, començaments d'incendi petits, però que ja començaven a cremar amb molta intensitat, llançant focus secundaris. Això es tradueix en veure grans flamarades i es deu a que, precisament, la vegetació està més seques de lo habitual.
A més, adverteix que si el risc d'incendi augmenta, és imprescindible fer encara més prevenció, però precisament la sequera complica accions com ara fer cremes controlades. Fa molta calor i el sotabosc està molt sec, per això és massa perillós.
Per cert, que com us avançava ahir al món a RAC1, mentre Interior estudia demandar l'empresa Iturri per no reparar els camions espatllats dels bombers, que estan en garantia, els sindicats posen el crit al cel, perquè diuen les incidències amb els camions de bombers en aquesta situació en què ens trobem estan sent generalitzades i els vehicles, arriben a dir, són inoperatius. Aquest problema amb els camions de bombers és una dificultat més de cara a la lluita contra els incendis, que s'agreuja efectivament per l'extrema sequera. El pantà de Sau, que és un dels grans símbols d'aquesta sequera, els pescadors ja han atrapat 1.500 peixos en la primera part de l'operació de buidatge per treure'n les espècies invasores. És una de les imatges més simbòliques d'aquesta sequera, el pantà pràcticament buit. De fet, atenció, que ara mateix Sau està al 7,25% de la seva capacitat. És veritat que l'està buidant la Generalitat precisament, però les imatges són pràcticament inèdites, a punt d'arribar al seu mínim històric, que va ser del 5%. Doncs aquesta és la situació al país, per tant, molta precaució en un cap de setmana que el principal avís és aquest incendi que continua cremant descontrolat al País Valencià. Passen 3 minuts d'un quart de 9. I arribem aquest cap de setmana després d'un divendres també de molta excitació i de molt nerviosisme al sector financer. Divendres negre, com anomenen ja alguns diaris, a la banca europea, després, i és particularment a l'Alemanya, arrossegant les borses europees en un altre episodi d'inestabilitat financera només 15 dies després del col·lapse del Silicon Valley Bank i el rescat de Credit Suisse fa només una setmana. Ahir el punt de mira va ser un dels grans bancs mundials, Deutsche Bank, el principal banc d'inversió d'Europa, que va arribar a registrar pèrdues borsàries d'un 14% a la borsa alemanya, malgrat que al final del dia la davallada va ser finalment del 8,5%. És un efecte que va provocar dominó a la resta d'índexs europeus instantàniament. A l'estat espanyol l'IBEX va tancar amb pèrdues del 2%. Els bancs van caure entre un 3 i un 5. El més afectat va ser Bank Inter, amb aquest 5% de pèrdues, però les accions del BBVA, del Sabadell, de l'Unicaja van caure un 4%, les de CaixaBank i el Santander un 3%. A nivell europeu, les entitats més afectades van ser el Societe Generale francès, que va tancar amb pèrdues del 6%, i el també alemany Commerzbank, que va caure un 5%. Turbulències a les borses europees que van enganxar els líders europeus, precisament reunits a Brussel·les, amb la governadora del Banc Central Europeu, Christine Lagarde. Era una reunió que buscava precisament enfortir el sistema bancari europeu, però on va estar molt present precisament aquest fantasma de la crisi financera. Tant que la presidenta de la Comissió Europea i del Consell Europeu, Ursula von der Leyen i Charles Michel, van decidir cancel·lar la roda de premsa que havien de fer després de la reunió, tot i que no van dir per què. En acabar la cimera, el principal afectat, qui va sortir, va ser el canceller alemany davant d'aquesta baixada del valor en borsa de Deutsche Bank, Olaf Scholz, i es va afanyar a fer una crida a la calma i dient que el Deutsche Bank no està en perill de fallida.
El Deutsche Bank s'ha modernitzat i ha reorganitzat el seu negoci fonamentalment als clients de negocis. És un banc molt rendible i no hi ha necessitat de preocupar-se de res.
És el mateix missatge tranquil·litzador que van repetir tots els líders europeus des de Brussel·les. Allà hi tenim el corresponsal, l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar. Lluís, bon dia.
Bon dia. Conscients del risc d'un efecte pànic als mercats i tot i els números vermells a les borses, tots els líders europeus van sortir de la cimera de l'euro amb una consigna clara. Ara mateix no hi ha motius per a la preocupació ni risc d'efecte contagi. De fet, la crisi del Deutsche Bank no va modificar ni una coma les conclusions sobre la situació del sistema bancari a la zona euro. El president de l'Eurogrup, Pascal Donohoe, va insistir en remarcar la solvència dels bancs europeus.
European Council was very clear in our
conclusions. Les conclusions del Consell Europeu d'avui són molt clares. Confiem que els nostres bancs són forts i resilients i les decisions que hem pres ho continuaran assegurant les properes setmanes. Però, evidentment, estem al cas dels moviments que estan passant als mercats.
Els líders de la zona euro es comprometen a seguir treballant en mecanismes que assegurin la liquiditat dels bancs en cas de noves turbulències. Ara mateix continua sense estar complet un fons de garantia europeu dels dipòsits. Uns deures pendents, per cert, des de l'última crisi financera.
I des dels Estats Units, Joe Biden també va enviar un missatge de tranquil·litat i, a més, va dir que la fallida del Silicon Valley Bank no té res a veure amb el que passa als bancs europeus.
Look, I think we've done a pretty damn good job.
Mireu, crec que hem fet una feina de nassos. Els estalvis de la gent estan assegurats, els bancs estan en bona forma i el que passa a Europa no és una conseqüència directa del que passa als Estats Units. Així que crec que tot trigarà a tranquil·litzar-se, però no veig res a l'horitzó que estigui a punt d'explotar.
Doncs bé, una de les crosses en què es van recolzar els líders mundials per fer aquesta crida a la calma són les similituds entre Credit Suisse i Deutsche Bank. Els experts apunten a RAC1 que bàsicament s'assemblen en dos aspectes, que són bancs d'inversió o tenen la pota de la banca d'inversió molt desenvolupada, i els dos han viscut episodis convulsos en el passat. Montse Martí.
Deutsche Bank és el principal banc d'inversió d'Europa i la banca d'inversió, com Credit Suisse, que també la tenia molt desenvolupada, és la que més està patint aquesta tempesta financera. L'expert en banca i finances de la UB, Xavier Brun, diu que Deutsche Bank no és Credit Suisse, però admet que la fugida d'inversors pot col·locar el banc en una situació també molt complicada.
Al final, si aquesta bola de neu ningú la para, veient que tot cau, jo què faré? Escolta'm, jo també venc i tothom vendrà. Llavors el tothom vendrà, el que provocarà és realment que una situació que és una expectativa es converteix en realitat.
El que ha disparat les alarmes sobre el Deutsche Bank els últims dies és que el preu de les assegurances d'impagament, els anomenats CDS, s'ha disparat, que evidencia els dubtes que tenen els inversors en la capacitat del banc per pagar el deute.
En parlarem també aquest matí, gràcies Montse, amb la membre de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes, Begoña Castro. I un apunt més en plana internacional. França ha decidit suspendre la visita del rei d'Anglaterra, de Carles III, per les mobilitzacions, que cada cop són més intenses, al país contra la reforma de les pensions. Estava programada la visita del rei d'Anglaterra aquest diumenge, havia de durar 3 dies, però l'augment de la tensió als carrers i, sobretot, la convocatòria d'una altra vaga general per dimarts han estat les claus perquè el nou, en aquest cas el president francès, Emmanuel Macron, hagi acabat demanant el monarca que ajorni aquest viatge. Havia de ser el primer, de fet, tenia molt de simbolisme, perquè era el primer desplaçament internacional de Carles III des que és rei, i ara aquesta fita se l'endú a Alemanya, que és on anirà. Tot plegat quan una de les imatges significatives que han deixat les protestes ha estat la d'una pintada que hi havia als carrers francesos, en anglès, que deia «Carles III, coneixes la guillotina?». Aquest era un missatge que hi havia a les parets en alguns carrers de França. Mentrestant, creixen les crítiques per l'excessiva violència de la policia a l'hora de contenir aquestes manifestacions. Anem cap a París. Laia Forés, bon dia.
Bon dia. Davant les dificultats per garantir la seguretat del monarca britànic i de la reina consort, Camila, enmig de les manifestacions que s'han radicalitzat en els últims dies, el govern francès ha demanat a Carles III d'Anglaterra que canceli el viatge. Havia de durar 3 dies i estava previst que la parella reial visités París i Bordeus, dues de les ciutats on hi ha hagut més actes de violència en les protestes. La convocatòria de la vaga general per dimarts ha estat clau per prendre la decisió que el president Macron va comunicar personalment ahir al matí per telèfon al rei d'Anglaterra. Està previst que les mobilitzacions al carrer continuïn en els propers dies. Cada vegada hi ha més veus que critiquen l'ús excessiu de la força per part de la policia contra els manifestants. Ahir va ser el Consell d'Europa qui va mostrar públicament la seva preocupació i va demanar a l'executiu que garanteixi el dret de manifestació dels ciutadans.
5:02. I comptes que hagueu de desplaçar-vos aquest matí en vehicle i que hagueu de circular per l'AP7, perquè a partir de les 9 del matí, d'aquí a 35 minuts, i fins a les 2 del migdia, torna a estar vigent el límit de 100 km/h en el tram entre Martorell i Gelida. Ahir a la tarda ja es va aplicar aquesta nova limitació variable, que té per intenció evitar els col·lapses a l'AP7 i que es posarà cada cap de setmana, divendres a la tarda i dissabte al matí en sentit sud, i els diumenges en direcció contrària, cap a Barcelona. A més, els camions estan obligats a circular pel carril de la dreta sense poder avançar. Aurora Rodríguez.
En les properes setmanes els camions també tindran prohibit avançar entre Camarles i Calafat i es començaran a instal·lar nous radars per tota l'autopista. En una entrevista aquesta passada nit al 9C de RAC1, l'expert en mobilitat i seguretat viària, Alfons Perona, ha dit que el govern espanyol falla a l'hora de definir els principals problemes de l'AP7 i apunta sobretot a la contaminació.
El Ministeri està obligant a que els ajuntaments de més de 50.000 habitants facin aquestes zones de baixes emissions, limitació del trànsit, i en canvi les carreteres és un element de contaminació brutal. I la contaminació, com bé podeu comprendre, no és una cosa que afecti només aquells trossets, s'expandeix a través de l'aire, tot.
Perona creu que la solució passa en part per fer més inversió ferroviària i per descarregar l'autopista de vehicles privats.
D'aquí una estona saludem també sobre aquestes restriccions a l'AP7 amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. I de l'AP7 a la B23, perquè justament ahir van donar el tret de sortida a les obres per construir un carril bus de 7 quilòmetres a l'autopista per entrar a Barcelona a través del Baix Llobregat. És el tram de la B23 que va des de la 2 fins a l'Avinguda Diagonal. Per fer-ho s'aprofitarà part de l'espai de la mitjana i dels vorals de l'autovia que es mantindrà igual. Amb això es calcula que retallaran 15 minuts el temps que triguen a entrar a la capital els 600 busos que hi passen diàriament. Les obres costen 20 milions d'euros i duraran 2 anys i mig. Aquest acte d'inici d'obra, però, va fer evident l'estira i arrons entre el govern de Catalunya i el d'Espanya per un altre tema, que és el traspàs de Rodalies, també de mobilitat. Pere Aragonès li reclamava a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que també hi era en aquest acte, que es posi les piles per culminar el canvi de mans del servei.
Esperem, ministre, que ben aviat puguem culminar el traspàs de Rodalies a la Generalitat, que pugui ser un traspàs integral, que vagi acompanyat de les inversions necessàries. La ciutadania de Catalunya ens ho demana, i ens ho demanen els centenars de milers d'usuaris que cada dia agafen el tren de Rodalies i tenen aquell neguit de saber si no passarà alguna cosa.
2:02 de 9 del matí, i encara parlant de mobilitat, un jutjat de Barcelona ha admès finalment a tràmit, atenció, la querella contra Ada Colau i contra Janet Sanz, tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, que havia proposat l'exarquitecte en cap de Pasqual Maragall per la superilla de l'Eixample. El jutge encara no ha fixat cap data per la declaració, ni d'investigats ni de testimonis, tampoc ha dictat mesures cautelars, que recordem que l'exarquitecte en cap de Pasqual Maragall havia demanat precisament que se suspengués la construcció d'aquesta superilla a l'Eixample. Tot plegat mentre ahir, precisament, Barcelona avalava aquest model de superilles en un acte d'Ada Colau amb representants de Londres, de París, de Milà i d'Amsterdam. Diuen que, deia Colau, que s'hi han emmirallat amb aquestes ciutats per dissenyar les polítiques de mobilitat sostenible. Per això van signar un acord per potenciar els espais verds i el transport públic. Ada Colau agafava al vol aquesta qüestió, aquest acord, per treure pit de les superilles.
Aquest canvi de model necessitem que continuï endavant. Seria una irresponsabilitat intentar aturar aquesta transformació, superar a Barcelona. Seria ridícul, seria com intentar aturar el segle XXI.
Per cert, l'acord també el van signar ciutats com Zuric, com Ljubljana, Gant, València, Berlín i Rotterdam. I encara en àmbit municipal, continua a l'aire si els comerços de Barcelona podran obrir o no el dia de Sant Jordi, que segur que és diumenge, diumenge 23 d'abril. Ara mateix la solució passa per canviar aquest diumenge, que no estava previst com a festiu d'obertura comercial, per un altre festiu autoritzat a obrir. Segons llegim al País, l'intercanvi podria ser amb el dia de Tots Sants, amb el dia 1 de novembre. Qui tindrà l'última paraula és l'Ajuntament de Barcelona, que segons EFE veu la proposta de canvi amb bons ulls. Això sí, la condició de la regidoria de comerç és que hi hagi consens entre tot el sector. El canvi, per tant, només podrà tirar endavant si hi ha un acord entre els principals eixos comercials com Barcelona Oberta, Barcelona Comerç, Comertia, Foment o Pimec Comerç. Dos quarts de la 9 del matí, ara que parlava de Sant Jordi, atenció, una de les novetats que avui es destapen obrint el quiosc i veient la portada de La Vanguardia. Avui, amb la foto de portada de Pedro Madueño, ja hem vist que està passant alguna cosa. I la cosa és que el Libros de Vanguardia publicarà un llibre de converses entre, atenció, Sergi Pàmies i Quim Monzó, que es titularà Si la memòria no ens falla i que sortirà a les llibreries el dia 5 d'abril, res d'aquí 10 dies, i els quioscos el dia 15. El llibre, en realitat, el signa Julià Guillamón, que és el qui s'ha trobat amb els dos escriptors en quatre sessions, estem parlant de més de 12 hores, en les quals han parlat de tot, de la família, de l'escola, del periodisme, de restaurants, de cine, de futbol, dels progres, fins i tot del porno. És... El reportatge és per alegrar-nos el dia, de veritat, eh? O sigui, aneu a buscar el Cultures de La Vanguardia, perquè el reportatge que em fa avui al diari, que inclou unes fotos meravelloses, o sigui, de Pedro Madueño, que és autor també de les imatges del llibre. En una de les fotos s'hi veuen Pàmies i Monzó, talment com si fossin la dama i el rodamón, compartint un xurro, asseguts en un banc, mirant-se amb molt d'amor i molt de carinyo. Estan menjant-se un xurro, cadascú mossegant un extrem, i que subjecten, efectivament, només amb la boca, a punt de fer-se pràcticament un petó. Guillamón explica que en acabar de fer aquesta foto, cap dels dos no va saber què fer amb el xurro, perquè tant un com l'altre tenen problemes de salut i no en poden menjar. De fet, m'havien comprat per fer la foto tot una paperina, i no se sap ben bé què en van fer. L'altra fotografia, que és meravellosa, és d'ells dos passejant, agafats de la mà, molt, amb molt d'amor i molt de carinyo també, per un dels carrers pròxims al Mercat de Sant Antoni. Precisament sobre aquesta qüestió, el diari avui publica algun extracte d'aquest llibre de converses que es titularà, insistim, i que sortirà el dia 5 d'abril, Si la memòria no ens falla, Quim Monzó i Sergi Pàmies, que publica i que ha fet la feina a l'edició Julià Guillamón amb Libros de Vanguardia. Mentrestant, 8 i 32 minuts, Robbie Williams va, com es diu ara, petar-ho ahir, tornant a la nit als seus orígens, el primer concert dels dos que farà a Barcelona, al Palau Sant Jordi, després de 8 anys sense trepitjar-ne la ciutat. Quina manera d'arrencar aquest senyor que està fregant la cinquantena, I am Robin fucking Williams, dient I am fucking awesome, soc fantàstic, soc fotudament fantàstic. Saludant al públic de Barcelona amb aquesta energia, amb aquesta cançó, al·lucinant. El cantant britànic, però, va viatjar aquests 25 anys enrere per repassar els millors èxits. Davant de 15.000 persones va obrir amb aquest Let Me Entertain You, que escoltem de fons, però també va repassar els seus grans èxits. Rock DJ. Robbie Williams, que tornarà a actuar avui al Sant Jordi dins la gira 25 Tour 2023 per celebrar precisament 25 anys de carrera, que recullen un disc que justament es diu 25 en números romans. Són els dos únics concerts programats a Catalunya i no passarà en lloc més de l'estat espanyol. En el concert d'ahir hi havia Bàrbara Padilla.
Robbie Williams va pujar a l'escenari amb molta energia i humor, vestit amb una samarreta daurada i brillant i un mocador blanc lligat al coll per fer un remember dels seus grans èxits, que va compondre sobretot entre el 1997 i el 2002, com Angels, la cançó amb què va acabar el concert, o Feel, la segona de la seva carrera amb més reproduccions. El músic va fer un viatge al passat fins als seus orígens, recordant l'èxit d'aquell grup nascut als 90 i que volia revolucionar la música per sempre. Take That, un nom que van completar artista i públic junts.
And what was our name, you ask? Well, our name was
El músic, que ara té 49 anys, va prometre entreteniment només començar i per això va obrir amb el tema Let Me Entertain You del 99. Per acomiadar-se es va posar una bata de boxejador i va recordar com va lluitar contra la beguda i la depressió i ho va superar amb l'ajuda de la seva dona i dels seguidors, que fa 25 anys que li són fidels.
De fet, el Jordi Bianchot avui al Periódico destaca que va ser una nit de teràpia, de hits, de molt d'humor, una cita amb el personatge mateix de Williams, xerraire, fent broma sense parar i fotent-se de si mateix. També en parla d'aquesta qüestió Guillem Vidal avui al Punt Avui, on explica que és l'apòstol de l'espectacle, que va fer broma, va ballar, va regalar samarretes, va confessar els seus dimonis en recordar episodis d'alcoholisme, agorafòbia, solitud i depressió i sobretot va aconseguir no baixar el ritme d'un concert sense pràcticament cap pausa al voltant d'aquesta estona que va començar a les 10 de la nit. Avui hi ha el segon concert i, per cert, avui al Via Lliure, encara parlant de Robbie Williams, la Judith Nederman, que li toca cançó Nederman avui, va triar els oients que adaptés una cançó de Robbie Williams, que és aquesta. El magnífic Angels de Robbie Williams i que a partir de la una descobrirem com l'ha fet sonar Judith Nederman al Cançó Nederman. 8:36. En plana política, a l'estat espanyol tot gira al voltant de l'anunci que va fer el govern de Pedro Sánchez al punt i final a la dispersió dels presos d'ETA. Gairebé 35 anys després, el Ministeri d'Interior traslladarà els 5 terroristes que compleixen condemna lluny d'Euskadi, que encara queden, i de Navarra, cap a centres penitenciaris del País Basc. Un cop ho faci, s'acabarà la reagrupació de presos que va començar l'any 2018 i que ara ha accelerat el govern de Sánchez. Això sí, és important el matís de presos condemnats, perquè encara quedarà un altre etarra, que és Alcalá de Henares, a l'espera de judici, per tant, no està condemnada. Sigui com sigui, el trasllat acabarà amb la política penitenciària que consistia a tenir els presos d'ETA lluny dels seus llocs d'origen, una manera de fer que, de fet, contradiu les lleis europees i les regles de l'ONU que fixen que els presos han de complir les penes a prop de casa seva. Madrid, Roger Perciba.
Per fer-nos una idea de com ha anat aquest procés, dic que el 2018, dels 280 etarres que eren a la presó, 244 estaven a presons fora del País Basc. Quan es faci efectiu el trasllat d'aquests 5 presos, gairebé tots estaran a presons d'Euskadi i Navarra. Hi ha una excepció, que és Natividad Jáuregui, que es troba a la presó d'Alcalá de Henares, a Madrid, en espera de comparèixer en un judici a l'Audiència Nacional. També hi ha una dotzena de membres de la banda terrorista que són a presons franceses. L'acostament de presos als seus llocs d'origen està contemplat a la legislació espanyola i també al Conveni Europeu de Drets Humans.
El reagrupament dels presos d'ETA és una demanda històrica dels familiars dels etarres i dels moviments abertzales, que aplaudeix la iniciativa. Des del País Basc, EH Bildu creu que l'anunci va fer que ahir fos un dia d'alegria continguda. Arnaldo Otegi, però, deia que per damunt de tot és un pas per avançar cap a la futura reparació.
Hoy, día de alegría para todos aquellos que consideramos que la repatriación de los presos políticos vascos fomenta y consolida la convivencia democrática en nuestro país.
Però l'altra cara de la moneda són determinades associacions de víctimes que ho troben una ofensa. La decisió de Moncloa d'afanyar-se a tornar els presos a Terres, de fet, també ha provocat que l'oposició es posi les mans al cap. El Partit Popular directament diu que el PSOE està pagant el suport parlamentari d'EH Bildu al Congrés. Roger.
Les víctimes d'ETA tenen visions oposades. L'Associació de Víctimes del Terrorisme diu que ara comença la campanya per alliberar els presos d'ETA i acusa el govern espanyol d'estar més a prop dels terroristes que no pas d'ells. Per Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite i germana del regidor assassinat per ETA, Gregorio Ordóñez, la dispersió dels presos ja no tenia gaire sentit.
A Covite nunca nos ha importado donde cumplan condena los presos d'ETA. Lo que nos importa es que cumplan sus condenas. Lo que ahora nos preocupa es lo que estamos viendo con el gobierno vasco, que está otorgando terceros grados a presos d'ETA que no están arrepentidos.
El president del Partit Popular al País Basc, Carlos Iturgaiz, diu que tot plegat és la factura d'Otegi a Pedro Sánchez pel suport parlamentari de Bildu.
Avui que, evidentment, bona part de la premsa espanyola va al voltant d'aquesta qüestió i especialment la premsa determinada premsa de Madrid. El Mundo descriu la fi de la dispersió dels presos d'ETA com una victòria moral injusta per Bildu. Critica el diari que el govern espanyol cedeixi els desitjos d'un partit que diu que anomena presos polítics als assassins. En una línia similar, la Razón acusa el govern Sánchez de blanquejar la memòria del tir a la nuca i el cotxe bomba a canvi de vots i estabilitat pel govern, i l'ABC personalitza la decisió en l'autora de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, Amaya, parella de Chapote. El diari titula "El govern compleix amb la nòvia de Chapote el seu pacte amb Bildu i amb el PNB". 5 minuts i 3 quarts. I un apunt més en plana de política espanyola. Entrem en hores clau per solucionar o no el serial de la renovació del Poder Judicial a Espanya, després que els jutges progressistes del Consell General del Poder Judicial han amenaçat de dimitir en bloc per forçar el PSOE i el PP a arribar a acords. Segons avançava ahir Carlota Guindal a La Vanguardia, llegim avui també al País, ahir 4 d'aquests jutges progressistes van fer una primera reunió on van decidir tornar-se a trobar dimarts que ve per prendre una decisió final. Segons La Vanguardia, durant la reunió d'ahir els magistrats van acordar, però no dimitir col·lectivament, sinó a nivell individual, amb la raó que podria haver-hi conseqüències penals si dimiteixen en bloc. 72 hores, doncs, clau per decidir si els magistrats pleguen o no per forçar una renovació que, segons la Constitució espanyola, s'hauria d'haver fet fa 5 anys, a finals del 2018. Arnau Madrier, des de Madrid, bon dia.
Bon dia. L'estratègia dels magistrats progressistes és tensar la corda perquè els dos grans partits polítics s'asseguin a negociar la renovació judicial. Ara mouen fitxa i deixen caure que, si cal, plegaran en bloc i deixaran sense quòrum el Consell General del Poder Judicial. És l'últim moviment del bloc progressista per desencallar un bloqueig que s'arrossega des de fa més de 4 anys i per tornar la pilota a la taulada del PSOE i el PP. Tot i això, des de la Moncloa i des de Gènova fan com si sentissin ploure. Pedro Sánchez i el portaveu dels populars, Borja Sémper, es retreuen mutu también la situación.
Y si hay un bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial, es simple y llanamente porque hay un partido, en este caso el Partido Popular, que se opone porque quiere tener intervenido políticamente el órgano de gobierno de los jueces. Secuestra la Constitución, la lee conforme a sus intereses y finalmente lo que hace es bloquear.
Más allá de ponernos en escenarios que degradan más la institución, lo que tenemos que hacer es profundizar en su independencia. Que los partidos políticos tengamos mucha menos influencia a la hora de nombrar a los miembros del Consejo del Poder Judicial.
Ahí van a haber algunos contactos informales, pero la decisión final sobre si los magistrados progresistas del Poder Judicial pleguen o no arribará la semana que ve.
4 minuts i 3 quarts de 9 del matí. I un darrer apunt en política espanyola, que ja es veu al nivell també en alguns casos. El president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, creu que no s'ha de disculpar per haver engegat a través d'una, bueno, una botifarra. És que, clar, la traducció de la peineta espanyola no sé si és ben bé botifarra, que és més amb el braç que amb el dit, però en tot cas va engegar una dirigent socialista al Parlament Autonòmic aixecant-li el dit, el que es diu una peineta en castellà. Doncs Mañueco diu que no s'ha de disculpar. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Explicacions les que calguin, però disculpes a dia d'avui no. Això ho va dir ahir a Burgos. En una conversa informal amb periodistes, les paraules textuals van ser: lamento que s'hagin sentit ofesos, però un no pot ofendre algú des de l'esquena. Des del PP li havien demanat explicacions, Borja Sémper.
Parece una peineta, pero no lo sé porque no he hablado con él. Yo creo que quien tendría que dar explicaciones, como entenderás, es él, ¿no? Pues no sé en qué contexto se produjo, si era una respuesta, si tienen alguna de coña entre ellos, no lo sé. En cualquier caso, no, yo no hago peinetas y, por lo tanto, si yo no las hago, pues considero que no hay que hacerlas.
Mañueco el trucarà per donar una explicació, diu convincent. El president de Castella i Lleó també diu que li explicarà el que va passar realment, tot i que el vídeo que s'ha fet viral no deixa dubtes.
Parece una peineta, doncs que passen al bar, que està de moda últimament. Això a Castella i Lleó. A la Comunitat de Madrid, el PP, atenció, que ha demanat per carta als seus afiliats que facin donacions de fins a 100 euros perquè necessiten més ingressos que mai. A canvi, per compensar la bona fe dels simpatitzants, diu la premsa, el partit d'Isabel Díaz Ayuso els donarà regals a canvi d'aquests 100 euros. O sigui que, en certa manera, és una compra de tasses amb el lema comunisme o libertat, o davantals amb la paraula tabernarios, entre altres, a canvi de 100 euros. 2 minuts i 3 quarts de 9. En plana de successos, els Mossos d'Esquadra estan investigant, atenció, un monitor del menjador de l'escola Liceu Francès de Barcelona per presumptament haver abusat sexualment de dues menors de 5 anys. De 5 anys. Els pares van denunciar a la policia que el monitor els havia fet tocaments.
El centre va seguir el protocol del Departament d'Educació previst per aquests casos. Quan va conèixer els fets, va activar el servei de salut a l'escola amb un metge i una psicòloga i va informar Inspecció Educativa. Ara l'escola també ha habilitat un servei de consulta telefònica perquè les famílies de l'escola que ho necessitin hi puguin trucar. A més, l'empresa en què treballa el monitor del menjador ja l'ha suspès cautelarment de feina, però no de sou. Fons policials asseguren que no tenen constància que hi hagi més denúncies i de moment no hi ha cap detingut. Els agents han obert una investigació per aclarir els fets mentre el cas està sota secret d'actuacions.
Mentrestant han estat suspesos de sou i feina els 6 agents de Mossos condemnats per lesionar i torturar 2 nois que s'havien saltat un control policial. L'endemà de saber-se la sentència, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va anunciar que de moment queden totalment apartats de funcions.
Aquest matí ens ha estat comunicada la sentència, l'hem tingut coneixement de la sentència. A la vista dels fets hem obert expedient disciplinari i pres mesures cautelars d'apartar del cos aquestes persones.
Els condemnats són 6 agents de l'ARRO que, si es confirma la sentència, acabaran expulsats.
Els policies poden recórrer la condemna al Suprem i serà llavors quan ja serà ferma. Si l'alt tribunal manté que són culpables, el director general de la policia, Pere Ferrer, avisa que els podran fer fora per una actuació intolerable.
Jo, com a director general de la policia, tinc l'obligació de que això no succeeixi i quan succeeix s'ha d'actuar amb contundència. I, de fet, qualsevol funcionari públic, quan hi ha una sentència ferma d'inhabilitació, i més els policials, si això es ratifica quan hi hagi la fermesa judicial, doncs a més s'és expulsat del cos i per tant ja no seguiria.
Aquest cas de tortures es remunta a la nit de Sant Jordi de fa 7 anys a Cerdanyola. Els nois s'haurien saltat un control en una zona de discoteques i van acabar xocant contra un bloc de formigó. Quan hi va arribar la unitat que els perseguia, els van començar a tonyinar cops de puny i puntades de peu, també amb un cinturó de seguretat, i de fet un dels joves va perdre un ull. A un dels policies li han caigut 5 anys de presó i la resta 2,5. Els jutges, per cert, també sospiten que altres agents van mentir al judici per ajudar els seus companys. Van dir que en arribar al lloc dels fets els joves no tenien ferides. I un parell de punts més en plana de successos. Els Mossos d'Esquadra detenen a Barcelona un possible implicat en el crim de la Vila Olímpica.
Valentín Moreno va ser assassinat el 19 de novembre del 2021 després de rebre 2 trets al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. L'any 2000, Moreno va ser condemnat a 8 anys de presó per la mort d'un home en el transcurs d'una pallissa l'1 d'abril a la Vila Olímpica. Segons el periòdic, els investigadors encara no donen el cas per tancat i creuen que encara hi podria haver més implicats perquè el crim estava relacionat amb una rivalitat entre bandes de narcotràfic.
I presó provisional pels 3 detinguts acusats de matar un home a Valls.
El cos de la víctima, de 45 anys, el van trobar dimarts en un habitatge del carrer de l'Església amb signes de violència i el mateix dia ja es va arrestar el primer sospitós. El segon el van detenir l'endemà i el tercer dijous. A més, es va detenir una quarta persona relacionada amb l'assassinat, a qui el jutge ha deixat en llibertat provisional. Se sospita que el crim estaria relacionat amb el tràfic de drogues.
I l'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar un home acusat d'intentar matar el seu veí amb unes tisores a Cunit, al Baix Penedès.
L'abril del 2021, l'investigat es va barallar amb la víctima quan aquesta li va recriminar que s'hagués abaixat els pantalons i s'hagués masturbat davant la seva parella. A més, l'acusat va amenaçar de la dona dient-li que la violaria. L'agressor s'enfronta a 13 anys de presó. En la primera sessió del judici va negar que hagués assetjat la dona i va assegurar que va agredir l'home en defensa pròpia.
2 minuts per damunt de 3:15. I una de les notícies que han estat marcant aquest mes de març, després de 20 dies del ciberatac a l'Hospital Clínic, el centre anuncia que preveu recuperar a partir de dilluns el seu sistema informàtic de laboratoris en un 40%, amb la previsió que pugui restablir-se del tot la setmana que ve. Des del ciberatac, el Clínic ha treballat de forma manual i s'ha alterat alguns serveis de l'hospital, com les extraccions dels laboratoris, que s'han hagut de reprogramar. Per evitar futurs atacs, als volants de les cites electròniques s'hi afegirà un missatge per avisar els pacients que en cap cas l'hospital els demanarà les seves claus d'accés. De seguida, les conseqüències del canvi d'hora i l'agenda cultural del dia.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Juan Miape Galajar s'estan fent realitat. Entra a plandereuperacion.com.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Dissabte t'ompliré les estrelles fins a dalt, l'amor que sento per tu es mereix. L'Iva de regal. Aquest dissabte a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'Iva de la teva compra acumulat a la targeta Club Caprabo. Perquè estalvies tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Les peres d'aigua, els plàtans i l'advocat. Alguna cosa més?
Sí, dir-te que et considero... Bé, us considero les meves filles.
Filles? En tinc de molt bones.
Filles, filles. Vosaltres dues, filles meves.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Hi ha ja la venda al cupó de l'Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxova i una ampolla del vermut Reserva, acompanyats de patates sal d'Eivissa, tomàquets semisecs, conserve de la mamma i torrades pa mossèn de la Cala Albert Adrià. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catania Escudier.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC 1. RAC 1 presenta... Viatge bé, amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel de Fira de Barcelona. Aquest dissabte a les 3 de la tarda, des del Saló líder especialitzat en turisme d'experiència.
Us portarem a l'agència de viatges més gran del moment i us ajudarem a triar les millors destinacions per a les properes vacances.
Aquest dissabte de 3 a 4, viatge bé des del Saló B-Travel de Fira de Barcelona.
On comença el teu viatge.
RAC 1. Tots som 1.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Recordeu que avui hi ha canvi d'hora i si les altes temperatures d'aquest mes de març ja ens feien tenir sensació d'estiu, a partir d'aquesta nit encara més. A les 2 seran les 3 i, per tant, dormim una hora menys, però en tot cas s'allarguen les tardes amb la llum de dia. Tot i que alguns experts ja han posat el crit al cel per les conseqüències negatives que té sobre la salut i l'economia. Doncs bé, avui es farà el primer canvi d'hora d'aquest 2023 i tot fa pensar, vaja, segur no serà l'últim, Judit Vila.
A Espanya, 6 de cada 10 ciutadans, segons el CIS, voldrien que s'eliminés el canvi d'hora, però la previsió és que es continuï aplicant com a mínim fins al 2026. Els experts lamenten que davant la crisi energètica actual es vulgui mantenir una mesura que no contribueix a l'estalvi energètic i que, a més, té conseqüències greus per la salut. N'ha parlat a RAC1, la coordinadora de l'associació Barcelona Time Use Initiative, que promou les polítiques del temps, és Marta Junqué.
Sempre hi haurà més sol a l'estiu que a l'hivern, perquè és com rota la terra, i això no canviarà, independentment de l'horari que agafem. El que estem discutint amb aquesta proposta és a quina hora surt el sol. I el que sabem és que amb l'horari d'estiu, on el sol surt més tard al dematí i es pon més tard al vespre, fa que la gent tingui més problemes d'anar a dormir.
Junqué també fa una crida a Espanya a posar el debat sobre la taula quan agafi les regnes del Consell de la Unió Europea de cara al pròxim semestre d'aquest any 2023.
De seguida entrem en plana cultural, però abans un parell de punts. Primer, els experts de l'Hospital Clínic de Barcelona alerten que fumar més de 4 porros per setmana és un risc per la salut. Sorpresa. A més, asseguren que hi ha sectors de la població que són de més risc que d'altres. Són els menors de 21 anys, les dones embarassades i lactants, o les persones amb malalties físiques o mentals. De fet, els especialistes llencen aquesta alerta perquè diuen que bona part de la població té falses creences sobre els suposats beneficis del cànnabis.
A l'estat espanyol, 9 de cada 100 persones han consumit cànnabis durant els últims 30 dies i se situa com el país europeu amb més consum. A més, l'edat mitjana en què es comença a fumar porros està per sota dels 15 anys, segons una enquesta amb estudiants de secundària. És una edat en què el cervell s'està desenvolupant i el consum pot ser més perjudicial. Una de les preocupacions dels professionals és el consum de cànnabis d'alta potència en edats primerenques perquè el contingut del THC és més potent ara que el cànnabis que es consumia... és més potent en el cànnabis d'ara que el que es consumia fa 20 anys.
8 minuts i les 9. I atenció, aquesta dimiteix la directora d'una escola de Florida als Estats Units per haver ensenyat el David de Miquel Àngel a classe. Els alumnes, entre 11 i 12 anys, estudiaven l'art renaixentista i la professora, enmig de diversos exemples, va ensenyar una de les estàtues més rellevants, més conegudes de la història, no només d'aquest període, de tota la història de l'art, el David de Miquel Àngel, una figura que, com tots sabem, en fi, té una característica que és que no va vestida, va nua. Doncs bé, alguns pares dels alumnes es van queixar dient que els seus fills s'havien sentit molestos o incòmodes. Fins i tot un d'ells va argumentar que s'exposava als nens a pornografia. El Consell Escolar va parlar amb la directora poc després i, sense concretar-li el motiu, li va traslladar un ultimàtum. O ella dimitia o l'acomiadaven, per haver ensenyat un David de Michelangelo a classe. 7 minuts i les 9. En plan audiovisual, els cinemes Aribau de Barcelona van acollir ahir al vespre la preestrena de L'Oli Tormenta. És la pel·lícula pòstuma d'Agustí Villaronga, que arriba als cinemes divendres que ve, tria 31, però ahir ja es va poder veure per algunes persones, per alguns privilegiats, al costat d'alguns dels actors que la protagonitzen. Allà hi era també Anna Salvador.
El film explica la història de l'àvia Lola, que està al càrrec dels seus dos nets després de la mort de la seva filla. Quan l'àvia comença a desenvolupar Alzheimer, els nets fan mans i mànigues per amagar-ho. La preestrena va ser un homenatge a Agustí Villaronga. Judit Cullell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, el va recordar així.
Avui és un dia complicat d'emoció. El fet que l'Agustí no estigui aquí, la veritat és que és molt dur per tots els que estem aquí, que som la gent que l'estimem i que l'estimàvem i que no l'oblidarem. Hi ha moltes ganes de veure la pel·lícula.
També hi era l'actriu Anna Bertran, que va recordar els dies de rodatge.
Per mi va ser extraordinari. El nivell d'implicació també era molt esperançador de veure que pots arribar a una edat molt, molt longeva i tenir encara aquesta passió, de veritat, de dir, no, jo vull anar fins allà a dir-li a l'orella el que... Em va al·lucinar la manera de treballar i l'energia que tenia.
La pel·lícula està protagonitzada per Susi Sánchez i té a Fernando Esteso entre el repartiment.
I encara parlant de cine, atenció fans de Quentin Tarantino, perquè el dia 25 d'abril Netflix, als Estats Units, això sí, estrena la versió de la pel·lícula en format minissèrie. De quina pel·lícula? De Los Odiosos 8. 4 episodis de 50 minuts de durada cadascú, amb material afegit, òbviament, de la pel·lícula, respecte a la versió que es va estrenar al cine l'any 2015. De moment només es pot veure als Estats Units, però és previst que més endavant es pugui veure a la resta del món. Mentrestant, en plana musical, a la Barcelona Eurovision Party, arriba avui l'hora de la Bet. La cantant de Súria, que es retroba avui amb aquesta cançó que va dur al festival després de 20 anys sense cantar-la. Tan esperat és el moment que l'esdeveniment d'avui, que és aquesta Barcelona Eurovision Party, girarà gairebé tot el seu voltant, malgrat comptar amb estrelles eurovisives com la cantant que va guanyar el 2004 d'Ucraïna, Ruslana. O també participants d'aquest any, començant per l'espanyola Blanca Paloma. Co-anfitrions del pròxim festival, d'una banda els ucraïnesos Chort Torchi, un dels favorits del pròxim certamen amb aquesta Heart of Steel, i també l'anglesa Mai Muller, amb la candidatura més ben posicionada al seu país dels últims anys. En total, més de 20 artistes que passaran avui per l'escenari del Sant Jordi Club per fer Eurovisió al Centre Barcelona, en un concert que parteix amb tot venut. No, qui no hi faltarà, evidentment, és l'expert eurovisiu de RAC1, Jordi Ramos.
Després d'un primer concert ahir a la Sala Apolo, l'última jornada de la festa oficial del certamen a Barcelona inclou un branch espectacle per Eurofans o la presentació del primer musical d'Eurovisió. Ara bé, el punt culminant de la trobada començarà a les 8 del vespre al Sant Jordi Club, que és quan comença el recital i també quan Bet recuperarà el tema Dime, un dels més celebrats pels seguidors del concurs a tot el món. Amb tot, la catalana no se sent pressionada i, tal com deia ahir a la catifa de gala, espera oferir una actuació inoblidable.
Crec que serà brutal, o sigui, els assajos han anat perfectes, jo només que surti com a l'assaig ja signo. El vestuari és increïble, els ballarins són increïbles, l'espai és brutal... I la cançó, jo, què us he de dir de la cançó? Ja la coneixeu, o sigui que, sincerament, crec que no pot fallar res.
Altres noms d'aquesta nit són Rosa López, Destiny, Susi, Eva Santamaría i fins a 14 dels candidats que competiran pel micròfon de vidre d'aquí menys de 2 mesos a Liverpool. Si no heu aconseguit entrada, encara podreu seguir la festa en streaming i per BTV, que l'oferirà en directe.
Va, i parlem de festivals de música perquè els creadors del Festival Jardins de Pedralbes han anunciat que muntaran un nou festival al poble espanyol. De fet, la promotora Concert Studio ho presenta com una continuació de l'anterior, tot i que l'han batejat com a Alma Jardins de Pedralbes. Tot plegat després de perdre el concurs públic de la Generalitat. El Festival del Poble Espanyol es farà el juliol del 10 al 27 i el cartell tindrà rock, folk, pop i electrònica. Al Jardins de Pedralbes s'hi farà un altre festival gestionat per Clippers, que és qui va guanyar el concurs. I mentrestant, l'artista canari Quevedo serà un dels caps de cartell el 5 d'agost del Festival Mediterrània de Roses. És la primera confirmació del certamen que plega més de 60 artistes nacionals i internacionals, en total 14 hores de música que començaran a les 5 de la tarda i s'allargaran fins a les 6 del matí. Més enllà de dels pròxims festivals i més enllà del concert de Robbie Williams, que avui torna al Sant Jordi, avui hi ha d'altres concerts molt esperats pels fans, per exemple, els Tiets. Em vull saber... Presenten avui a la Sala Apolo, dins el Cruïlla de Primavera, el seu segon disc que acaben de publicar, que es diu Epic Solete, treball que manté la seva particular barreja de trap reggaeton amb el pop i amb aquesta ocasió també amb la copla, amb la sardana. També tenen nou disc les estimades Rombo. Aquesta veu que sentiu és la de Clara Molins, la nostra estimadíssima Clara Molins, la líder, la front woman, en aquest cas, de les Rombo, que avui presenten el seu disc a la Sala Vol de Barcelona. La presentació del disc es diu Plaers i terrors del confort domèstic, el tercer treball d'aquest trio, que ha tornat a comptar amb David Rodríguez com a productor i que és un recull de perles indie amb lletres enginyoses i amb harmonies pop. I d'un trio a un quartet de dones, Ginebres. El grup va publicar tot just ahir el seu tercer disc, que és Quién es Billy Max, i avui comencen la gira de presentació a l'Hospitalet. Ho fan a la Sala Salamandra dins el Let's Festival. Així consoliden la seva aposta pel rock i el punk, que han venut totes les entrades. D'avui, com també ho han venut tot, Los Chicos del Maíz. La vida sense tu no me sabe igual. El grup valencià, que és avui a Barcelona fent concert, però ja amb tot venut, amb el seu nou disc que es diu Yes Future. I encara una...